Una quarantena de països fan pinya al marge dels Estats Units per demanar la reobertura de l'estret d'Hormuz, entre els quals hi ha el Regne Unit, França, el Japó i també el Canadà. A l'estret hi ha uns 2.000 vaixells mercants bloquejats per l'Iran a causa de la guerra amb Israel i els Estats Units. Espanya no ha volgut participar en aquesta reunió per mantenir-se allunyada, diuen fonts oficials, de qualsevol moviment que pugui contribuir a la guerra actual. Mentrestant, aquest context internacional convuls ha fet caure l'interès mediàtic per altres temes que afecten Trump i que interessaven a mitjans d'arreu del món, com ara el cas Epstein. Doncs bé, avui el president dels Estats Units ha destituït, per sorpresa, la fiscal general Pam Bondi, teòricament aliada seva i responsable de la publicació dels arxius del pederasta que esquitxen Donald Trump.
Catalunya nit.
I mentrestant, a milers de quilòmetres de distància... La tripulació de l'Artemis 2 ha fet aquesta primera connexió hores després de l'enlairament de la nau que els portarà a fer una volta a la Lluna. Ha estat un viatge cap amunt increïble, diuen. Han vist dues sortides lunars i unes privilegiades vistes a la Terra. A vegades ens oblidem de com és de bonic mirar-ho, ha dit el comandant. Ara encara estan en òrbita terrestre, però en les pròximes hores s'enfronten a l'operació clau de la missió, la maniobra d'injecció translunar que els impulsarà de ple a l'espai, ja fora de l'òrbita de la Terra. D'aquí uns minuts us oferirem la conversa que hem tingut amb Jerónimo Villanueva, director per a l'exploració del sistema solar de la NASA, que ens ha avançat això.
Ahora viene una pata donde ya apuntamos directamente a la Luna. O sea, estamos ahora dando vueltas alrededor de la Tierra. Ya es el paso final, donde ya hace ya un burn, como una dirección ya en dirección a la Luna, que ya el viaje tardaría cuatro días cuando ya empiece ese camino.
L'operació sortida de Setmana Santa ha estat força tranquil·la a les carreteres. Les previsions del sector turístic són bones. L'abundància de neu al Pirineu i un temps que bufarà a favor fan preveure ocupacions molt elevades tant a la costa com a la muntanya. Als aeroports, el context internacional sembla que no s'està notant. També us explicarem que 2 de cada 10 casos de la nova secció de violència contra la infància i l'adolescència a Barcelona són impagaments de pensions alimentàries. Ara el jutge ha començat a portar a judici els homes que no la paguen com a mesura de pressió per revertir aquesta tendència i està funcionant.
Tots pendents ara mateix de l'homenatge que li farà el club a la jugadora...
Aquesta és Sònia Gelmà amb l'equip de la TDG narrant l'homenatge que el Camp Nou ple de gom a gom ha fet a Alexia Putellas pels seus 500 partits amb la samarreta del Barça. És una fita que la consagra com una de les màximes icones del club al costat ben bé del mateix Leo Messi. Tot plegat després d'un partit de quarts de Champions en què les blaugranes han tornat a passar per sobre del Real Madrid. El resultat global de l'eliminatòria ha estat de 12 gols a 2. I també parlarem d'algunes celebracions de Setmana Santa. Perquè avui és Dijous Sant, el dia de l'últim sopar, i un any més a Verges es prepara en aquesta hora per la dansa de la mort. També aquests dies es representa la passió, la dolesa, aquest any, amb novetats que us explicarem a tocar de les 11. Són les 10:05 i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Finlàndia, el que és el vol, és un preu alt. el vam comprar fa 3 mesos, no? I no és econòmic, però bueno, és el que hi ha.
Jo poso un bon moment per viatjar, perquè allà és més econòmic dins de lo que cap.
Anem a Palma. Llavors tenim el cotxe, ja és una de les coses que ens preocupa, el preu de la gasolina, que està a 1,6, 1,7 allà, però bueno, hem hagut de sacrificar això.
L'aeroport de Barcelona avui ha estat un formiguer amb passatgers que comencen uns dies de vacances. Ara ho sentíem, el context internacional convuls no ha pas espantat els viatgers. A les carreteres, la tarda d'avui ha estat relativament tranquil·la. Trànsit assegura que hi ha hagut un 25% menys de retencions que l'any passat i només l'autopista AP7 és la que ha acumulat alguns problemes puntuals per accidents. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, s'ha mostrat satisfet en declaracions a Catalunya Ràdio.
Per tant, ha estat endreçat, ordenat, sense incidents i mitigar de manera important les retencions, especialment amb els nostres carrils addicionals, que són quasi bé 100 quilòmetres de carrils addicionals, que ens donen molt bona prestació.
Doncs l'operació sortida, que encara s'allargarà demà al matí, sí que des del Servei Català de Trànsit adverteixen que preveuen una operació tornada complicada de cara a dilluns a la tarda. Ho dèiem en començar la portada, més de 40 països han fet un front comú al marge dels Estats Units per negociar la reobertura immediata i incondicional de l'estret d'Hormuz. Després que Donald Trump s'ha desentès de la reobertura del pas marítim, el Regne Unit, que és un dels seus aliats històrics, ha convocat telemàticament aquesta altra coalició d'estats amb l'objectiu de pressionar l'Iran perquè deixi de bloquejar aquest punt de navegació que és clau pel trànsit de petroli, gas i fertilitzants. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. La ministra d'Afers Exteriors britànica, Yvette Cooper, que ha presidit la trobada virtual, ha explicat que la coalició d'una quarantena d'estats se centra en les mesures diplomàtiques i no pas militars per restaurar la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz. Cooper les ha explicat així.
Mobilització col·lectiva d'una gamma completa d'eines i pressions diplomàtiques i econòmiques. Accions per tranquil·litzar la indústria, les asseguradores i els mercats energètics, i també per garantir la seguretat dels vaixells i els mariners atrapats.
La setmana que ve, Londres presidirà una reunió d'equips militars dels mateixos països per examinar opcions viables per fer que l'estret d'Hormuz sigui accessible, segons el Ministeri de Defensa britànic. Diversos països membres de la iniciativa llançada a mitjans de març pel Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos i el Japó han insistit que no es pot considerar cap missió de seguretat mentre continuï la guerra. Per la seva banda, Itàlia ha proposat la creació d'un corredor humanitari per permetre el pas de fertilitzants. Des de l'inici de la guerra, el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz ha caigut més d'un 90%, segons l'empresa d'anàlisi marítima Kapler. De fet, només uns quants vaixells, principalment iranians, dels Emirats Àrabs Units, de l'Índia, la Xina i el Pakistan, continuen passant-hi.
Cal afegir que justament aquest dijous l'Iran gairebé ha enllestit l'esborrany de protocol de navegació per Hormuz, juntament amb Oman, que és el país que és a l'altra banda de l'estret. El Parlament iranià ha aprovat aquesta setmana l'establiment d'un peatge per transitar per aquest punt geoestratègic clau en la guerra a l'Orient Mitjà. Mentrestant, els Estats Units i Israel intensifiquen els seus atacs a l'Iran mentre Donald Trump els exigeix que negociïn un acord abans no sigui massa tard. L'Iran ha tornat a respondre amb nous bombardejos a Israel i a interessos nord-americans als països del Golf. Vicent Missut.
Sí, els bombardejos dels Estats Units i Israel de les últimes hores han afectat plantes siderúrgiques, la seu de l'Institut Pasteur de Teheran, i també han causat danys estructurals en el principal pont del país, que s'acabava d'inaugurar per unir la capital amb l'oest per autopista. Trump ha penjat a la xarxa social, a la seva xarxa social Truth Social, al moment de l'explosió i ha tornat a amenaçar l'Iran si no arriba a un acord. El govern iranià ja ha dit que resistiran i reconstruiran cada infraestructura atacada. La Guàrdia Revolucionària iraniana, mentrestant, assegura haver atacat un centre de computació de l'empresa Amazon a Bahrain i també bases nord-americanes en diversos països de la regió. A més, han continuat bombardejant Israel en plena Pasqua jueva, conjuntament amb Hezbollah i els Houthis del Iemen. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha reclamat que es posi fi a aquesta escalada que ha causat milers de víctimes i està afectant l'economia global.
This has gone tufar.
Això ha anat massa lluny. És hora d'abandonar l'escalada i de començar a pujar per l'escala de la diplomàcia. Cal tornar al respecte total per la legislació internacional.
Guterres també ha reclamat a Hezbollah que cessi els seus atacs i a Israel que no repeteixi el Líban, on ja ha causat més de 1.300 morts el que ha fet a Gaza.
Gràcies, Vicent. Aquesta nova jornada d'atacs ha contribuït a la caiguda generalitzada a les borses i a la pujada del preu del petroli davant aquesta incertesa sobre l'evolució del conflicte a l'Orient Mitjà. L'IBEX 35 ha tancat pla amb una caiguda del 0,1% i els inversors molt pendents d'Indra, que ha pujat un 1,2% després que hagin anomenat Ángel Simón president executiu en substitució d'Ángel Escribano. Roger Santaló.
Els guanys avui els ha liderat Repsol amb un 3%, mentre que les pèrdues les encapçala ArcelorMittal amb un 2,23%. A la resta d'Europa també ha dominat el vermell, amb l'euro, que ha baixat enfront del dòlar, i el preu del barril de petroli Brent, que ha rondat els 110 euros per barril. I a l'altra banda de l'Atlàntic, Wall Street ha seguit la mateixa tendència. El Dow Jones ha tingut una caiguda molt lleugera del 0,13%, i en canvi altres indicadors, com el Nasdaq, l'indicador digital, ha pujat amb xifres similars.
L'Àsia és un dels continents que més problemes econòmics té derivats de la guerra a l'Orient Mitjà per la forta dependència del petroli i el gas del Golf Pèrsic. Avui, des de la Xina, s'ha urgit novament les parts a acabar amb aquesta guerra. Ho ha demanat la portaveu del ministre d'Afers Estrangers, Mao Ning.
Els mitjans militars no poden resoldre el problema i una escalada del conflicte no és en l'interès de ningú. Instem una vegada més les parts implicades a cessar immediatament les operacions militars, iniciar el procés de converses de pau i evitar causar interrupcions encara més grans a l'economia mundial i a la seguretat energètica.
I és que molts països asiàtics han mobilitzat reserves o han establert quotes de consum de gasolina per garantir-ne el subministrament. Pequín, Francesc Canals.
El continent de llarg més poblat del planeta, milions i milions de persones pateixen en menor o major mesura els efectes de la guerra en l'economia. Molts dels països del sud, del sud-est i del nord-est d'Àsia són fortament dependents del petroli i dels fertilitzants. Ambdós, en gran quantitat, venen del Golf Pèrsic. La majoria d'aquests països han mobilitzat reserves o han establert quotes de consum de gasolina per garantir-se el subministrament al màxim de temps possible davant la incertesa del conflicte. Jean Meynier és el president de Keipler, una agència d'anàlisi del tràfic comercial marítim amb oficina a Singapur.
Podeu veure que algunes centrals elèctriques asiàtiques ja estan començant a utilitzar carbó en lloc de gas per reduir el consum de gas i conservar-lo per altres usos. Així que sí, és molt negatiu per a l'Àsia. Creiem que per ara és la zona que més patirà.
Indonèsia, l'Índia i el Vietnam estableixen acords de subministrament amb Tòquio, i Corea del Sud, Tailàndia, Bangladesh i Sri Lanka miren d'aprofitar l'aixecament temporal de les sancions a Rússia per comprar-li cru i superar així el bloqueig del Golf Pèrsic. Tampoc ajuda l'actitud de la Xina, que ha interromput les exportacions de petroli, també, per exemple, de fertilitzants, alhora que s'assegura, com a aliat de Teheran, que els seus vaixells, almenys alguns, sí que poden travessar l'estret d'Hormuz.
Make no mistake, under President Trump's leadership and this administration, you have the right to worship freely and safely.
Donald Trump ha destituït la fiscal general dels Estats Units, Pam Bondi, un mes després de fer fora del govern la secretària de Seguretat Interior, Kristin Noem, per la violència policial a Minneapolis en les protestes contra agents d'immigració. Trump fulmina ara, per sorpresa, una altra de les peces claus de la seva administració. Ignasi Abad.
Sí, el president nord-americà fa fora del govern Pam Bondi, que era una de les persones del seu cercle de confiança. De fet, va formar part de l'equip de defensa de Trump durant el seu primer procés d'impeachment al Senat. El 2020 va ser una de les veus més punyents en la denúncia del frau electoral als comicis presidencials d'aquell mateix any, que Trump va perdre contra Joe Biden. Al gener del 2025 va ser nomenada fiscal general, tot i que no era la primera opció del president. I en aquests 16 mesos, al poder, Bondi ha patit un fort desgast per la gestió dels arxius del cas Epstein, milions de documents de la investigació del Departament de Justícia sobre el magnat financer Jeffrey Epstein, recordem, ex-amic personal de Donald Trump i condemnat després per tràfic tràfic sexual, mort el 2019, i que Bondi aquests documents es va veure obligada a publicar per la pressió mediàtica i del mateix Partit Republicà. Pam Bondi també ha patit desgast pel seguit de revessos que la Fiscalia General dels Estats Units ha tingut als tribunals a l'hora d'imputar diferents adversaris de Donald Trump o personalitats que s'han plantat davant les exigències del president i de qui Trump es volia venjar. Parlem de persones com ara el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, o la fiscal general de Nova York, Letizia James. Contra ells hi han hagut intents de processos de processament judicial que han acabat en res perquè les evidències eren poques.
Gràcies, Ignasi. And here we go. 10. Clavats a un quart d'11 de la nit, ara farem una breu pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'aquest moment que estem sentint de fons, el moment històric en què ahir es va enlairar la nau Orion en aquesta missió Artemis 2 que portarà els quatre tripulants de la nau a fer la volta a la Lluna. El proper pas clau de la missió arribarà d'aquí a poques hores quan surtin ja de l'òrbita terrestre. Ara de seguida us ho expliquem.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
500 persones. Tot un poble que es converteix en escenari. Hi ha un lloc on la mort és ben viva. La processó de Verges, segles d'història i una dansa de la mort solemne i única al món.
Som únics, Verges. Avui a la nit, en directe a la plataforma 3CAT i a 11:45 a TV3.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així: aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia: ja ha arribat. A la tarda tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí un parell d'hores farà ja un dia sencer que els astronautes de l'Artemis 2 són rumb a la Lluna. El proper pas clau de la missió arribarà d'aquí poques hores, aquesta mateixa nit. La tripulació està a punt de començar la maniobra crítica de deixar l'òrbita terrestre i posar-se en trajectòria directa cap al satèl·lit, cap a la Lluna. Recordem que és la primera missió tripulada al satèl·lit en 54 anys i que l'objectiu és posar les bases per evitar-lo permanentment i començar a extreure els recursos.
And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. And lift off.
L'enlairament, ho explicàvem ahir, va ser a 4:05 d'una de la matinada a Cap Canaveral. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
En quin punt està ara mateix la nau?
La tripulació d'Artemis 2 encara orbita ara la Terra i completa les últimes proves abans d'aquesta maniobra crítica. És l'encesa del motor que els permetrà abandonar definitivament l'òrbita terrestre i posar rumb cap a la Lluna. És un moment que, si hi ha qualsevol dubte tècnic, podria ajornar-se o fins i tot cancel·lar-se. Aquesta maniobra es coneix com la injecció translunar i és literalment el pas de la missió que en diem orbital al viatge en lunar.
I després d'aquesta maniobra, què els espera?
Un viatge de diversos dies. La trajectòria és coneguda com a retorn lliure, passaran per darrere la Lluna, que és el més lluny que s'ha arribat mai, i de manera natural la gravetat lunar els portarà de tornada cap a la Terra sense necessitat d'engegar motors addicionals. Aquest sobrevol lunar està previst pel sisè dia, o sigui, aproximadament l'enlairament el 6 d'abril i el retorn amb l'aterratge serà a l'oceà Pacífic el 10 d'abril. Durant aquests dies, els astronautes fan comprovacions dels sistemes i fins i tot entrenaments físics molt exigents amb els vestits especials.
Com han passat el dia d'avui, aquestes 24 hores pràcticament que han passat ja la tripulació?
Doncs ara, com dèiem, ja fa una estona que estan alerta per aquesta maniobra que comentem, però el dia d'avui ens ha deixat dos bons moments, sobretot pel que fa a documents sonors. El primer és aquest. Everything is going to be.
Què és aquesta cançó, Cèlia?
Es diu Sleepyhead, és de Young and Sick, i els hi han posat a la tripulació per llevar-se a les 7:06 de la matinada. Curiosament, Sleepyhead, aquest nom de la cançó, és dormilega en anglès.
Molt bé, doncs, home, tenint en compte que han dormit només 4 horetes, i els hi deu haver costat de despertar-se. El segon document que deies, no? Bon moment sonor, és aquest. The views, we've got 2 moon rises that we've had so far, and the views of planet Earth, we've circled it completely, and we forgot how beautiful it is to look down on Earth.
Doncs és la primera connexió que hi ha hagut entre el control central de la NASA i la nau. Deien, que bonic. A vegades ens oblidem de que bonica és la superfície terrestre, que bonica és el planeta Terra. Doncs també els hem vist descansar en els seus sacs de dormir, com dèiem, verticalment. Sí. Dormen en aquests períodes d'unes 4 hores. I un detall finalment curiós, hi ha hagut un moment que han tingut petits problemes amb la climatització de la cabina i han hagut de preguntar on eren les seves maletes per agafar roba de màniga llarga i posar-se-la.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Cèlia.
Bona nit. They couldn't think of something
to say the day you burst. Jerónimo Villanueva, director asociado para la exploración del sistema solar de la NASA. Bona nit, buenas noches, buenas tardes para ustedes, Jerónimo.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
Para empezar y para situarnos, ¿cuál es exactamente el papel de este grupo del cual usted es director para la exploración del sistema solar de la NASA? ¿Qué papel ocupa dentro de esta misión Artemis II?
Bueno, esta misión es muy importante porque nuestro rol de nuestra división es el estudio de todo lo que es el sistema solar, las misiones a la Luna, las misiones a Marte, fuera del sistema solar. Entonces, esta misión es la que sienta las bases para la exploración con seres humanos a futuro. Es una cosa que es el comienzo de una gran era para nosotros. Creo que hemos estado haciendo durante 50 años, los últimos 50 años, con cuestiones robóticas, y ahora estamos sentando las bases para la exploración con seres humanos.
Uh-huh. Hablamos de un futuro que parece un futuro inmediato, según los datos que propone la NASA. Estamos hablando de 2027, de 2032, en algunos casos, para imaginar, pues no sé si una población estable o en la Luna, pero sí grandes avances en ese sentido. ¿Es así?
Es así, en realidad ese es usar este ímpetu que hay ahora y todo está, se han conglomerado varias cosas interesantes que nos ayudan a que este proyecto se produzca y usar esta energía para que continúe para adelante. Y bueno, como comentabas, sentar bases en la Luna. Antes, esto ya no es un proceso de exploración instantáneo, donde uno va y toma una medición, sino el objetivo ahora puntual es ir a la Luna, descubrir qué recursos hay en la Luna para hacer más fácil esta exploración. Por eso hay un ímpetu de ir a los polos de la Luna y de ahí ver si podemos encontrar agua, por ejemplo, y ya agiliza y simplifica mucho la exploración con seres humanos en la Luna.
Uh-huh. En unas horas está prevista una fase que se considera crucial de la misión, la inyección translunar, está prevista para primera hora del viernes. ¿De qué se trata este salto a la Luna?
Exactamente.
¿Por qué es tan crítica, ¿no? Esa maniobra?
No, es muy importante. Como esta misión Artemis, como las misiones Artemis en general, son misiones que tienen una componente de prueba, de chequear todos los sistemas, pero también de investigación, sentar también como lo que hablábamos de la investigación, los procesos de investigación a largo plazo. Entonces, lo que está pasando ahora es que, como comentabas, ahora viene una pata donde ya apuntamos directamente a la Luna. O sea, estamos ahora dando vueltas alrededor de la Tierra, ha estado dando vueltas en circular, se podría decir, y ahora a la mañana, bueno, hace un par de horas, se dice que se incrementó el perigeo, significa que la órbita se hizo más elíptica, ya es el paso final, y como comentabas vos, en 7 horas, más o menos 6 horas, un poquito más de 6 horas, donde ya hace ya el ¿cómo se llama? Un burn, o una como una, fue una dirección ya
una proyección, ¿no? Propulsión.
Exactamente, ya en dirección a la Luna, que ya el viaje tardaría cuatro días cuando ya empiece ese camino.
Claro, por ejemplo, misiones a la Estación Espacial Internacional, ¿la estación está siempre en órbita terrestre?
Exacto, claro. Para que uno dimensione de lo que estamos hablando de las distancias. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra, o sea, está relativamente cerca de la Tierra, se podría decir. Bueno, ahora, por ejemplo, has tenido récords de distancia, estamos a 70.000 o más de 70.000 kilómetros de distancia de la Tierra, o sea, hay una distancia mucho más grande con respecto a la Tierra. Entonces, lo que está haciendo ahora es probando, primero, verificar que todos los sistemas funcionen bien, verificar que por ejemplo, los niveles de radiación, todo lo que está predecido y los niveles de propulsión, todo funcione como tiene que ser. Por eso estas vueltas que está pasando ahora, a pesar que es un momento de espera, en realidad es un momento de muchos chequeos y testeos, porque cuando se empieza el viaje a la Luna, bueno, ya son cuatro días de ida y cuatro días de vuelta, ¿no?
¿Va a haber en algún momento en que se pierda el contacto con la nave, con la tripulación?
Sí, esta parte es parte del proyecto. En realidad, como si no mira la Luna ahora, estamos en Luna llena, o sea, significa que estamos viendo la parte iluminada de la Luna. En un momento determinado, cuando los astronautas van hacia la Luna, llegan a la Luna, van a pasar detrás de la Luna, en la parte que está en este momento oscura de la Luna. En ese momento perdemos comunicación porque va a estar obviamente detrás de la Luna y va a estar tapada la Tierra, entre el vínculo de la nave espacial y la Tierra hasta la Luna en su camino. Entonces se pierde comunicación por alrededor de 40 minutos. Está todo dentro del plan, está todo planificado, pero sí, obviamente va a haber un momento donde no va a haber comunicación directa entre los astronautas y nosotros.
¿Y ellos van a acceder, la tripulación va a acceder a una visión privilegiada, ¿no? De ver ese lado también de la Luna?
Sí, uno, para que no entendamos la connotación de esto después de volver de 50 años, hay un alto porcentaje, más de la mitad de la Luna no ha sido mirado por ojos humanos en la historia de la humanidad. Entonces ahora ellos, al poder explorar esa parte de la Luna, vamos a poder cubrir ese mapa de la exploración con ojos. Tenemos muchos orbitadores, pero es la primera vez en la historia donde el ser humano va a poder cubrir toda la superficie de la Luna. Y lo lindo también de esto también es que van a poder ver la parte oscura de la Luna. Entonces, por ejemplo, si hay un micrometeorito, un evento, un pequeño impacto, eso puede generar como unos flashes de iluminación que ellos van a estar precisamente buscando a ver si los pueden detectar, que son bien más notables o más fáciles de detectar en la parte oscura de la Luna.
A su equipo, a usted mismo, ¿qué tarea tienen por delante en las próximas horas, en lo inmediato?
Bueno, lo inmediato, ahora hay un grupo grande en Houston ahora. Gran parte de nuestro equipo está en Houston ahora, se llaman la parte de ciencia del proyecto. Lo que ellos están preparando es todo lo que es, han trabajado durante años con los astronautas en prepararse para la investigación y obtener resultados científicos de esta misión. Entonces, por ejemplo, se ha trabajado mucho con las cámaras, cómo los astronautas van a mirar a través de la cápsula hacia la Luna, qué fenómenos pueden medir, cómo los van a medir. Entonces, todo un proceso que se está haciendo ahora es, de alguna forma, verificar la agenda, verificar los procesos para que eso sea lo más exitoso posible en las próximas horas. Esto es lo que está pasando en este momento ahora en Houston.
Estamos asistiendo a un viaje que evidentemente es histórico y además ha sido retransmitido por televisión, lo hemos podido ver, fue muy emocionante también ayer el momento en que levantaba el vuelo esa nave. Sin embargo, y quería preguntarle específicamente a usted, para saber las diferencias, en otras partes del planeta, China, por ejemplo, ha desarrollado el programa lunar Program Chang'e, logró el 2024, hace tan solo dos años, recoger algunas muestras de la cara oculta de la Luna. Si no voy equivocada, usted me lo va a confirmar. Y de hecho planean enviar astronautas una misión tripulada antes del 2030. Estamos de nuevo en una carrera espacial marcada por la competición entre potencias.
Yo creo que en realidad, bueno, hay una competencia real, obviamente, pero creo que es parte del desarrollo científico. Creo que producto de que esto está, lo que está pasando ahora es que ha habido muchos desarrollos tecnológicos. Creo que ha hecho que el espacio sea mucho más cercano que lo antes posible, y eso permite que a muchas naciones del mundo puedan acceder al espacio. Creo que en realidad, positivamente, de un científico que estudie el espacio, creo que son todos positivos. Tenemos muchísimas colaboraciones internacionales. Para nosotros, mientras más naciones lleguen al espacio, es mejor.
Veremos qué información recopila la misión Artemis 2. ¿Por qué es importante para la humanidad volver a la Luna?
Yo creo que es importante porque, por ejemplo, abre el horizonte de la exploración del ser humano, ¿no? Es inspirador en el sentido de que nos aleja de las diferencias cotidianas que tenemos en la humanidad, en nuestro planeta, nos unifica en un proyecto conjunto, nos permite asociarnos, nos hace sentir trabajar en grupo. Creo que eso ya desde el punto de vista de la humanidad creo que es positivo. Y desde el punto de vista de la exploración, nosotros hemos desarrollado y hemos aprendido muchísimo en los últimos 50 años con robots, y somos expertos mandando robots a Marte, a otros lugares del sistema solar, pero no hay nada más valioso para el desarrollo tecnológico y científico que físicamente mandar seres humanos para poder tomar muestras. Podemos aprender del origen de nuestro sistema solar, podemos entender las probabilidades de que un ser humano pueda vivir fuera de la Tierra, cuáles son las probabilidades reales, si hay recursos accesibles o no, y la única forma que vamos a poder acceder a eso es físicamente yendo a la Luna. Y creo que, por eso creo que esta misión tiene mucho más valor que hace 50 años. Lo veo una persona un poquito bias desde mi punto de vista, pero creo que lo positivo es que ahora vamos a la Luna para quedarnos, y creo que eso hace la exploración mucho más a largo plazo y más interesante desde el punto de vista de la humanidad.
Debe haber regulación internacional, ¿no? Normativa internacional que diga, bueno, el primero que sea capaz, retomando el tema de la competencia, ¿no? De la competición entre potencias en esa carrera espacial. ¿Qué dice la regulación? ¿Hay norma internacional al respecto?
Hay normas internacionales. Las Naciones Unidas, hace décadas, ya se centraron las bases donde se coordinan cómo las naciones trabajan y cooperan a nivel espacial, y todas las naciones, como parte de la Naciones Unidas, siguen esos protocolos. Y hay protocolos muy definidos cómo se produce la exploración y demás.
¿La inteligencia artificial cómo ha impulsado esta misión y este proyecto que tiene la NASA? Digamos, de alguna manera que podamos imaginar los que no tenemos pensamiento ni conocimientos científicos.
Bueno, la inteligencia artificial es algo, bueno, primeramente es novedoso. Interesantemente, mucha de la tecnología que uno manda al espacio son tecnologías que están muy testeadas, muy verificadas. Mucha tecnología tiene años y décadas en desarrollo. La inteligencia artificial está integrada, pero no ha sido estructural en el desarrollo. De todos modos, dentro de NASA, como siempre estamos tratando de avanzar la tecnología con procesos novedosos, la inteligencia artificial está embebida en lo que estamos trabajando ahora. La queremos embeber más, queremos generar métodos mucho más novedosos junto con la inteligencia artificial, y la queremos usar mucho para la exploración. ¿Cómo puede ser más efectivo? Empezaremos por lo pronto la parte de los robots. Estamos tratando de generar más autonomía. Por ejemplo, si mandamos robots a la superficie de la Luna, que sean autónomos y que se puedan mover libremente y puedan maximizar el desarrollo científico sin tener intervención humana, pero esto está ahora en desarrollo. Todavía no están las tecnologías, no han alcanzado nivel de madurez como para que sea súper autónomo, pero ese es el camino que estamos avanzando ahora.
Ah, claro. Estamos hablando con Jerónimo Villanueva, director associat per l'exploració del sistema solar de la NASA. Jerónimo, per acabar i deixar que trabajéis en esta missió en Artemis 2, que passa per hores importants, ¿te subirías a esa nave para ir a la Luna?
Mira, te digo que realmente cuando vi el lanzamiento ayer y vi el nivel de la potencia de lo que estábamos viviendo, da miedo, obviamente da miedo, pero realmente es el sueño de cualquier científico de la NASA poder físicamente explorar estos objetos que uno lo estudia siempre en forma abstracta o con robots, poder ir y tocar esos lugares, sí, obviamente bajo sería un sueño personal, sí.
Pues veremos qué pasa, nunca se sabe. Muchísimas gracias por estos minutos de atención a Catalunya Ràdio en Barcelona. Que vaya muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Passen ja 4 minuts de 2:15 de la nit. Ara de seguida parlarem de les previsions de Setmana Santa, però abans la mirada particular del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xeixàs.
Estava aquesta tarda a la cua dels pixapins que sortíem de Barcelona per inundar una Catalunya ja prou humida i m'he adonat de la tarda meravellosa que feia. El cel net pel vent del nord, la llum de la Mediterrània, el verd dels boscos. El paisatge era el jardí de l'Edén. Era tan bonic que havia fet desaparèixer l'asfalt de l'autopista i tot el que circulava per sobre. Els camions i els cotxes carregats de bicicletes i plans d'esbarxo es feien invisibles. Si no portés les mans al volant, diria que el meu cotxe també hi havia desaparegut. La música de Nick Cave era la banda sonora perfecta per una tarda panoràmica. Veia el que tenia al davant, però també recordava la gent extraordinària que m'envolta. Gent estranya, carregada d'històries llunyanes. Gent que fan llar, sense ser família. O potser sí que ho són, i encara no ens ho hem dit. Fins aquesta tarda, la setmana havia estat una mica intensa. La guerra a l'Iran, el boig d'en Trump, sens dubte l'home més perillós del món en molt, molt de temps. La inflació, la vivenda, el PSOE i el PP, el veí del tercer que deixa la brossa dins la porteria i el camió que tinc davant fent tap mentre avança altre camió. No havíem quedat que s'havia esvaït? No són temps pas fàcils. Encara i així, enganxat al camió del davant, jo contemplava el paisatge i recordava els somriures i els ulls brillants, plens de vida, de la gent que estimo. I de sobte, sortit no sé d'on, un coet. L'Artemis II, cel amunt, per sobre el Montseny, camí de les estrelles i el futur de la humanitat. Quin espectacle! Pujava l'Artemis i els problemes d'aquest món es feien molt petits. Pujava l'Artemis i de sobte tot tenia sentit. La bellesa del coet m'omplia de joia. Davant el realisme de les guerres i les crisis de tota mena, aquest coet sobre el cel blau del Montseny era pur romanticisme. Encara hi ha gent, i jo avui l'he vista molt a prop, amb tot un univers dins els ulls. No són els ulls del camioner que ara toca el clàxon i fa llums a no sé qui que té davant, però sí són els ulls de tots els que cada dia aixequem el cap, mirem el cel i ens omplim de la bellesa que ens envolta.
Passen ja 7 minuts de 2:15 de la nit. El sector turístic català té unes perspectives molt bones per aquesta Setmana Santa. Els pronòstics de bon temps i la neu abundant al Pirineu han afavorit el turisme de proximitat i hotels, càmpings i fins i tot l'hostaleria preveuen superar el 80% d'ocupació en la majoria de casos. Sapiguem quina és la situació a diferents sectors amb Clara Jordán, Manel Sastre, Júlia Albacar i Joaquim Albalate.
Els càmpings catalans han penjat gairebé el cartell de complert per aquests dies amb ocupacions mitjanes del 90%, un percentatge que preveuen mantenir més enllà de Setmana Santa amb els visitants europeus que fan vacances més llargues i més espaiades. Ho concreta el president del sector, Miquel Gotanegre.
Aquest client europeu que té vacances de manera desestacionalitzada ens produeix moltes més pernoctacions i això és molt important pel sector del càmping.
Aquests clients estrangers també ajudaran a omplir els restaurants catalans, molts d'ells, sobretot els de platja, ja amb reserves plenes per dinar o sopar aquests dies de festa.
A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es preveuen ocupacions de fins al 90%. El portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, explica que bona part dels establiments ja es mantindran oberts fins a la temporada alta.
Tenim un 75% més o menys obert al mercat i estaríem parlant segurament d'ocupacions molt similars als altres anys anteriors.
A l'Ebre, establiments rurals gairebé plens i reserves al 60% de turistes valencians per la setmana vinent.
El sector de les activitats aquàtiques també és optimista per esta campanya. El Pirineu ha començat esta setmana la temporada de rafting i tindran aigua fins als mesos d'estiu. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
Tensions excepcionals, no solament en primavera, sinó que pot garantir el poder allargar la temporada.
I el Congost de Montrevell ja han pogut tornar les embarcacions als pantans de Santana i Canelles perquè ja estan en marxa les estacions de desinfecció pel musclo zebra i també ben carregat de l'aigua que baixa per la Noguera Ribagorça.
Les nevades d'aquests últims dies han deixat les pistes d'esquí en unes condicions excepcionals. Això ha fet que les reserves, que superaven el 75% als hotels i el 90% a cases rurals i bungalows, s'hagin accelerat a última hora gràcies també a les previsions de bon temps. Maite Martí és directora comercial de Masella i Mauviols, tècnica de Tot Nordi.
Les ocupacions dels nostres hotels a peu de pista està al 90%.
La majoria encara tenen obert tot per esquí i per raquetes. Llavors esperem que a partir de divendres, que comencen a donar bon temps, la gent es mobilitzi ens vingui a visitar.
El sector calcula que aquesta setmana passaran per les estacions uns 90.000 esquiadors, abans que la majoria tanquin la temporada dilluns de Pasqua.
Catalunya nit.
Dimarts es reobrirà la línia R4 de Rodalies al seu pas per Gelida.
Ho han assegurat els sindicats ferroviaris a Catalunya Ràdio, malgrat que Renfe no ha concretat quan serà aquesta represa. Així ho contempla l'acord a què han arribat els sindicats amb la companyia després que els representants hagin donat llum verda als horaris que els maquinistes han de complir en aquesta ruta. El representant a Renfe d'UGT Catalunya és Francisco Cárdenas.
A partir del dia 7 se va a poner el servicio ya teóricamente normal en la línea R4 de Pegaso Sur y ya pasarán los trenes de viajeros en su totalidad, si no hay ningún problema, que creo que no debería, entre Martorell y San Sadurní.
I noves mesures per reforçar la contenció de senglars dins la zona infectada per la pesta porcina africana.
Els agents rurals estableixen una tercera corona de control. Jaume Torralba és cap de la secció de Barcelona dels agents rurals.
Un tercer tancament per donar tranquil·litat al dispositiu entre Abrera i la B40, fins arribar a Terrassa.
En els 4 mesos de brot, els Mossos d'Esquadra han posat 9 sancions, una amb possibles conseqüències penals.
Els Mossos han detingut un menor d'edat vinculat amb l'última agressió grupal a l'Arbós, al Baix Penedès.
Tot apunta que aquesta agressió és una represàlia per la pallissa i humiliació que va patir un jove discapacitat de 19 anys per part d'uns joves del 24 de març. Aquesta vegada la víctima és un dels nois del grup implicat en la primera agressió que van registrar els fets en un vídeo que es va fer viral a les xarxes socials. L'alcalde de l'Arbós, Joan Sans, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha reforçat la presència policial al municipi.
No es guanya res en prendre la justícia per cada un, sinó que volem tranquil·litat i paciència. I a dir que estem en contacte amb Mossos d'Esquadra per tal d'estar en un reforç específic.
Avui ens volem fer ressò d'una iniciativa judicial que persegueix més celeritat i també més eficiència. Els homes que no paguin la pensió alimentària dels seus fills a la seva exparella aniran a judici. És una de les vies que aplica el jutge de la nova secció de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. I és que aquests impagaments són el 20% dels casos que té sobre la taula aquest jutge. Maria Núria Rebetlle, bona nit.
Hola, bon dia.
Bona nit. Com és que això no es podia fer abans?
Doncs perquè el jutge fa una interpretació de la jurisdicció actual del Suprem en qüestions de violència masclista. Considera que és un tipus de violència contra la dona, en aquest cas la dona amb menors al seu càrrec, que s'anomena la violència econòmica. Això no ho pot fer si el deutor és dona o si qui ha de cobrar la pensió és un home. En tot cas, aprofita l'escletxa judicial per poder portar els deutors a judici després d'una instrucció ràpida, una vista que s'hauria de celebrar en 15 dies, però que a la pràctica triga uns quants mesos. Tot i així, només l'anunci d'anar a judici actua com a mesura dissuasòria, segons corrobora aquesta emissora Cristina Díaz Malnero, diputada d'Infància del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Que es pot arribar a una conformitat, que es pot arribar a una situació on finalment sí que hi ha un judici, però la persona, per evitar una pena, perquè hi ha pena de presó, és un delicte entre 1 i 2 anys de presó, pot considerar de pagar abans del dia de judici.
Una especialització judicial que tots els professionals jurídics aplaudeixen, però que ja queda curta. I és que de dilluns a divendres al matí aquesta secció ha d'atendre qüestions urgents com les mesures cautelars i les ordres de protecció. En 3 mesos el jutge té sobre la taula, a banda d'aquestes qüestions urgents, més de 300 procediments.
I l'arribada de la primavera està fent la guitza a les persones amb al·lèrgia al pol·len. Les pluges abundants dels últims mesos han afavorit la pol·linització de moltes plantes i tot plegat ha agreujat els quadres respiratoris com ara l'asma. Maria Costa.
De fet, des de la pandèmia, a l'Hospital Vall d'Hebron hi arriben cada vegada més pacients al·lèrgics al pol·len amb símptomes respiratoris severs com rinitis, esternuts i asma. Ho explica la doctora Paula Galván, adjunta al Servei d'Al·lergologia al Vall d'Hebron.
Aquests ens estan venint amb símptomes respiratoris baixos, que diem, que s'ofeguen, no? Quan surten al carrer, no només tenen el nas tapat, sinó que noten que el pit tenen una pressió, a vegades senten sibilàncies, tenen tos, no? I això són símptomes que ens fan pensar en asma al·lèrgic i que quan fem els estudis d'asma al·lèrgic amb les espirometries veiem que realment aquests pacients s'han fet asmàtics.
Les al·lèrgies estacionals es tracten amb antihistamínics i esprais nasals amb cortisona. Si no són prou efectius, es fan tractaments amb vacunes.
Molt bé, fem ara una pausa per la publicitat i de seguida a la tornada us expliquem com funciona el nou DNI digital. És el nou suport del DNI que s'ha posat en marxa avui i que, entre altres coses, doncs farà que puguem estalviar-nos de dur el DNI a sobre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin. Llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Una mona. No és una mona sense la figureta del mic. Troba-la a la botiga 3CAT i als punts habituals.
It's showtime, folks.
Aquest divendres 3 d'abril, la ballarina, coreògrafa i directora Ariadna Peya a La vida és un musical.
Ariadna Peya ha creat un univers propi de coreografies amb musicals com El despertar de la primavera, Mare Mar, La gran nit de Degoll de Gom, L'alegria que passa i Germans de sang.
Si balles, no
de petita ja muntava espectacles als estius amb la seva germana Clara, amb qui de grans han creat la companyia Les Impossibles.
Aquest divendres a partir de les 8 del vespre, la ballarina, coreògrafa i directora Ariadna Peya a La vida és un musical, amb Marta Romagosa i Ignasi Abad.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ara falta poc més d'un any per les eleccions municipals i els partits escalfen motors davant un panorama polític cada vegada més fragmentat i davant la previsible irrupció d'Aliança Catalana als ajuntaments. A Junts per Catalunya han engegat una operació de reagrupament de totes les sensibilitats de l'antiga Convergència. Es tracta d'aglutinar a les llistes figures polítiques i marques locals per evitar que es perdin vots que poden valer alcaldies i també governs locals. Ens ho explica Jordi Corbalan.
Un dels principals avaladors d'aquesta estratègia és l'expresident Artur Mas, que no milita Junts, però hi té ascendència.
El concepte aquest del reagrupament general, perquè com a alternativa hi hagi possibilitats d'èxit, per mi és fonamental.
Els de Puigdemont ja han reeditat els acords amb Impulsem Lleida, que plega quadres locals de l'antic PDeCAT, i amb Impulsem Penedès, amb la qual aspiren a repetir alcaldia Igualada. Junts també farà coalició amb marques locals a Puigcerdà, Lloret o Matadepera. En alguns municipis faran llistes amb Convergents, el partit de l'exconseller Germà Gordó. Joan Ramon Casals, responsable de política municipal de Junts.
Ens ha retrobat molta gent que ha estat a prop del nostre espai.
A Manresa han pescat més enllà de l'òrbita exconvergent i es presentaran de la mà d'un excandidat del partit d'extrema dreta Front Nacional, a qui havia temptejat Sílvia Oriols.
I primera prova de foc per a la unió dels partits de l'esquerra del PSOE. Podem, Sumar i Esquerra Unida negocien a correcuita una llista conjunta per a les eleccions andaluses després dels mals resultats anant per separat a les últimes cites electorals. Avui s'han trobat a Sevilla, un dia abans que venci el termini per registrar les coalicions electorals, en una reunió d'unes 10 hores que ha acabat sense acord. Si la fórmula funciona, pot ser un primer pas per intentar una candidatura conjunta per a les generals. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit. Tots tres partits aparquen les desavinences i fan càlculs electorals. Podem, que va ser el clar perdedor a les últimes eleccions autonòmiques, s'ha quedat sense diputats a l'Aragó i Castella-Lleó i ha vist que en solitari no li assegura cap futur. Fa dies que va obrir un procés de reflexió.
Mucha gente está pidiendo
ese acuerdo y nosotros, como digo, mano tendida para llegar a ese acuerdo.
I ara una llista unitària pot ser sinònim de supervivència. Podem sumar i Esquerra Unida ho intenten per Andalusia, on hi ha eleccions el 17 de maig, però si el surt bé pot ser un assaig de cara a les eleccions espanyoles. Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, dels Comuns, aposta per un acord a nivell de tot l'Estat.
Hi ha hagut errors per totes les bandes, però dic que el diàleg s'ha mantingut durant tot aquest temps i es manté durant aquest temps, però evidentment que hem de treballar per aquest horitzó de candidatura conjunta. La ciutadania és el que ens demana al carrer tots els dies.
Podem desvincular una candidatura unitària a Andalusia de les generals, com a mínim per ara, però sumar, que tampoc passa per un bon moment electoral, comença a aparcar les disputes amb Podem per intentar remuntar les urnes. Davant l'auge de la dreta i l'extrema dreta, Pedro Sánchez també necessita una Esquerra unida i forta per tenir opcions de reeditar el govern de coalició.
Unes eleccions en què, per cert, no es podrà votar amb el DNI digital. És el nou suport del DNI que s'ha posat en marxa avui i que servirà per estalviar-nos dur a sobre el DNI físic en la majoria de tràmits. No, però, com dèiem, en el cas de votar de moment. Maria Costa, com funciona i com el podem obtenir?
El DNI digital funciona a través de l'aplicació MiDNI. El primer pas per obtenir-lo és tenir prèviament un DNI físic en vigor, així com el certificat digital en vigor i un lector de targeta si volem continuar el tràmit per internet. A partir d'aquí, com dèiem, el tràmit es pot completar per internet o bé en una comissaria de la Policia Nacional. Cal fer un registre per vincular la identitat del ciutadà amb un número de telèfon mòbil i un cop hagin fet el registre ens haurem de descarregar l'aplicació oficial MiDNI, introduir-hi els números del DNI, crear una contrasenya i confirmar el procés amb codi que rebrem per SMS.
I un cop descarregada l'aplicació, com ens identifiquem amb el DNI digital?
Doncs, Agnès, d'entrada cal tenir una connexió de dades. Un cop entrem a l'aplicació, es generarà un codi QR que tindrà una validesa d'un minut. Podrem escollir quina informació volem que ens mostri aquest codi QR. Per exemple, el DNI amb el nom, l'edat i la fotografia, el DNI simple amb la fotografia, el nom i cognom, el sexe i la validesa del document, i el DNI complet en què es mostraran totes les dades del DNI físic. Un cop hagin passat els 60 segons, doncs quedarà caducat i haurem de generar un QR nou.
Dèiem que es pot fer servir en la majoria de casos, per exemple, per acreditar la identitat, fer tràmits a l'administració davant d'un notari, també registrar-se, per exemple, en un hotel, llogar un cotxe. En quins casos no s'acceptarà?
Doncs, per exemple, si viatgem a l'estranger, perquè l'aplicació MiDNI només es pot fer servir a dins de l'Estat espanyol. Per tant, haurem de continuar portant a sobre, això sí, el DNI físic o el passaport per identificar-nos en aquest cas. Tampoc es podrà fer servir per exercir el dret a vot, ho dèiem al principi, per exemple, en les properes eleccions que són les andaluses. De fet, la Junta Electoral Central va suspendre l'ús d'aplicacions com MiDNI per identificar els votants en unes eleccions. Tot això fins que es pugui garantir que la verificació de la identitat, diuen, sigui prou segura. El cert és que el Partit Popular li havia demanat prèviament que ho suspengués.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
De prou càstig li serveix. I ja que entre tanta gent només jo el trobo innocent, un mitjà em caldrà cercar perquè el vull alliberar.
Són directe que ens arriba des de Verges, al Baix Empordà, ja del tot preparada i immersa en aquesta nit de Dijous Sant, el dia i la nit de l'últim sopar. La processó de Verges se celebra amb novetats formals i tècniques aquest any. Els dansaires del Pas de la Dansa de la Mort, que sortiran més tard, estrenen uns nous caps d'esquelet i a aquesta hora ens arriba ja aquest so en directe de la representació. Penseu que és festa tradicional d'interès nacional i l'única a Catalunya que manté la dansa de la mort i cada any la visiten unes 4.000 persones.
Jo no vull ser instrument de la mort d'un innocent que no ha comès cap delicte, que suri la lleialtat damunt dels baixos instints.
I aquí un fragment de la Passió d'Olesa de Montserrat que representa un any més en aquesta localitat amb modificacions del text i millores escenotècniques de l'espectacle. Són uns canvis que s'estan produint des del 2022. Els seus responsables atansen el relat bíblic al públic en un llenguatge, diuen, més actual. Montse Pujol, quins són aquestes modificacions que s'han introduït?
Són bàsicament canvis en el vocabulari que l'adapta més a l'actualitat i sobretot personatges que fins ara eren masculins. En el muntatge d'ara són dones. Joan Gil és un dels directors de l'obra, ens ha explicat altres canvis que han introduït.
modificacions del temps, o sigui, hi ha flashbacks, hi ha forwards, hi ha relats, o sigui, no és una dramatúrgia lineal, com era l'antic espectacle, sinó que al modernitzar la dramatúrgia també les campanyes de comunicació ens van també obligar a modernitzar-les i, per tant, intentar que amb unes campanyes de comunicació que tenim que també se'ns entengui perfectament l'espectacle en aquestes línies més actuals.
Joan Gil afegeix que la passió vol demostrar al públic les similituds entre les vivències dels personatges de l'obra i els comportaments tòxics que, segons apunta, es viuen a les xarxes socials.
També per apropar-lo als nous públics, al públic actual del mòbil a la mà, Instagram, Facebook, Twitter, no? TikTok, doncs aquestes campanyes ens ajuden a apropar aquest espectacle, aquest nou espectador, també des d'aquest punt divertit, no? d'explicar això, no? Doncs si realment mira, ens analitzem, potser històricament sí que Jesús va ser el primer que va patir la cultura de la cancel·lació i el bullying, no? o el ghosting, no? Mm-hmm. Perquè al final, no? afronta tot el seu últim tram de vida sol, no?
Els orígens de la passió d'Olesa remunten al 1538 i va ser la primera passió catalana a ser distingida amb la Creu de Sant Jordi l'any 2002.
Bona nit.
Bona nit.
Així ha començat Laura Pausini el seu concert al Palau Sant Jordi aquesta nit.
Correcte. És un concert que d'alguna manera també ha implicat els concursants d'Eufòria. A la gala número 8 d'Eufòria, la concursant Daniela es va preparar la cançó Se Fue a partir de la versió que en va fer Rau Alejandro. Doncs just abans de cantar, Laura Pausini li va dedicar aquest missatge.
Ciao, Eufòria. Com esteu? Soy Laura Pausini y me he enterado de que esta semana, Daniela, tú cantas un tema mío. Un tema que me trajo muchas alegrías justo cuando tenía casi misma edad tuya, 18 años, y por eso quiero darte un consejo. No pienses estás concursando, solo siente la canción y cántala desde la verdad.
I Pausini es va acomiadar en català.
Una abraçada bien forta a tots. Ciao.
Sempre que és a Barcelona li agrada, perquè sí. El poc català que
a ella que sap. I a nosaltres que ho provi també ens agrada.
Correcte, ens apassiona com a públic. Doncs avui els concursants d'Eufòria l'han pogut saludar.
Alguna cançó que voleu que canti 100%?
Jo vull que canti Se Fue.
Jo espero que t'hagi enviat un DM. Amor, prepara't perquè surts.
A veure, un DM no m'ha enviat, però tenim un meet and greet, no?, que li puc dir. Ciao, Laura.
Tant de bo faci el remix amb el Rau Alejandro, ella fa de Rau i tu fas de Laura.
Un meet and greet, és allò que els fans es troben als camerinos abans que comença el concert. Doncs Laura Pausini arriba a Barcelona amb la gira Io Canto, dedicada al seu nou disc, que versiona 16 cançons italianes d'alguns dels autors més destacats del seu país, però també ha repassat en aquest concert els seus grans èxits i ha convidat Antonio Orozco i Mònica Naranjo a l'escenari.
Gràcies, Marc. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Anem amb els esports.
Dia rodó. Si haguessi de fer un guió en el 2012, quan vaig arribar, doncs ni de broma hagués posat tot això en el
Alexia
guió.
Alexia Botellas, no, que no es creu que ha jugat 500 partits amb la samarreta del Barça.
I ho ha fet amb un gran resultat, un 6-0 contra el Real Madrid a la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions, i a més marcant un gol en la golejada del Barça, que situa les de Pere Romeu, per si hi havia alguns mínims dubtes avui, després del 2-6 de l'anada, doncs ja a les semifinals, vuitena semifinals seguides del Barça a la Champions, el Barça que ja guanyava 4-0 al descans i ha saldat l'eliminatòria amb un 12-2 en el global. Avui 60.000 espectadors al Camp Nou per presenciar el partit i ara de semifinals el Barça que jugarà contra el Bayern de Múnich.
Gràcies, David. Bona nit.
Bona nit. Adéu-siau. With the sunrise in her eyes, for all that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying.
Aquesta és la pista musical que ens proposa avui la Gemma Puig per veure si ens podem anticipar el pronòstic del temps dels pròxims dies. Gemma, bona nit.
Bona nit.
Jo he vist aquí un sunrise in your eyes que em fa pensar en sol, encara que no s'hi refereixi directament, eh?
Sí, mira, és una cançó d'Armin Van Buuren que es diu Sunny Days. Per tant, sí, tindrem aquests dies festius de Setmana Santa doncs amb un temps molt més estable que no pas els que hem passat. Encara el vent continua bufant aquesta propera nit i matinada i ben bé fins demà al matí. La tramuntana no acabarà de marxar ben bé fins al migdia cap al Pirineu Oriental i cap a l'Empordà. Encara també amb mala mar a la Costa Brava, però deixarem enrere la neu, que avui també ha sigut notícia, i sí, aquest divendres sant, també dissabte, diumenge i dilluns de Pasqua, és a dir, tots aquests dies festius de Setmana Santa, doncs el que tindrem és moltes estones de sol, la temperatura pujarà, on més es notarà serà cap a comarques interiors, sobretot entre diumenge i dilluns. Alguns valors podrien situar-se cap als 27 o 28 graus. Sí que diumenge hi pot haver alguna boira arran de mar, però en conjunt doncs seran uns bons dies de bon aprofitar per fer qualsevol cosa, per anar al Pirineu, per anar a la platja. Això sí, encara demà, amb aquest perill de llau, sobretot en aquest sector del Pirineu, tant occidental com oriental, perquè ha nevat molt, ha fet vent i, per tant, sempre amb molta precaució.
Doncs justament d'això en parlarem en els pròxims minuts i el que farem els pròxims dies és aprofitar també, com proposaves, aquest temps, aquesta bonança. Gràcies, Gemma, que vagi molt bé.
Bona nit.